La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Onze minuts per sobre del punt del migdia, del punt de les 12 del matí. Moment per la tertúlia esportiva, com cada dilluns. Avui una tertúlia moderada de nou per Carme Reverte, després que la setmana passada, si no m'equivoco, Carme la va moderar el Joan, que sí que era així?
Sí, senyor.
Avui, Carme, llegeixo per aquí sobre un dels diaris que tens sobre la taula que Espanya va bé.
Això diuen.
Però en tot, en general, o només en futbol?
Tu què imagines?
Això és el que ens aclara, no? La portada del Nou Esportiu, després si llegim una mica més avall.
Això és el que explica i fa una referència que ara discutirem a la taula al joc del Barça.
Doncs a veure...
Similituds, sí o no, respecte a aquesta selecció que tenia un contingut important d'ADN blaugrana.
Pendents estarem doncs d'aquesta tertúlia esportiva que recordem ens portarà ben bé fins al punt de 3:15, com cada dilluns, i després entrarem ja amb el Fabri, jo i el Fabri, per tancar el programa. Gràcies, Carme, i que vagi bé.
Vinga, doncs som-hi. Marc Lorenzo, benvingut.
Molt bon dia,
molt
Carme.
Molt bon dia. En Joan Garcia, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, bon dia.
Molt bon dia.
Jesús Galindo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Teniu ressaca o no?
No.
No? A veure, és que dit, algú ha celebrat alguna cosa?
Has dit Espanya va bé, no?
No, això ho diu la portada de, sí, del Nou, el Nou Esportiu.
És que
aprofita per titular que... Espanya va bé. I a sota continua explicant només en el futbol.
M'ha semblat anys endarrere futbol penitoros, una miqueta això.
Sí, és trist, és trist que sí, veient les imatges d'una competició com aquesta, siguem nosaltres els principals exportadors dels tòpics. M'explico. O sigui, no es pot anar a veure una competició d'aquest tipus normalment sense anar disfressat de torero, de sevillana, de guàrdia civil, de totes aquestes... Ja sé que li posen una mica d'humor i de gràcia a la cosa, però jo és que ho sento molt. Però veient aquestes imatges, a mi em fa vergonya.
Espanya no va bé.
Clar, aquest és el tema. Aquest és el tema.
A veure, sí, i el pitjor que això, el pitjor de veure aquestes imatges és que des de cert sector mediàtic veuen aquestes imatges i els hi fan gràcies. Veuen una bandera catalana, veuen una icurrinya o així, perquè un jugador té un sentiment,
i els agafa repelús.
I els agafa repelús, i d'això ens posem, a mi em sembla molt més seriós treure una bandera riojana, una bandera andalusa, una bandera gallega, em sembla molt més seriós, perquè, bueno, al fin i al cap són comunitats d'Espanya, que estan a dins d'Espanya. Em sembla molt més seriós això que treure el barret de Guàrdia Civil, treure el capote...
Saps què passa? Que em dona una mica la imatge d'una Espanya endarrerida, en blanc i negre, de fa molt de temps enrere. És com si no s'hagués evolucionat.
Bueno, és que han fet un pas enrere bastant important, jo crec, I és una opinió política, és tertúlia política.
Però no, sí.
Recentment han fet un pas enrere bastant important en tots els aspectes.
Sí, però el pas enrere que tu es refereixes ha estat per un altre costat, un pas o un parell de passes endavant, futbolísticament parlant.
Sí.
Perquè qui, i ara ens centrem en la qüestió purament futbolística, qui hagués pensat fa uns anys, qui hagués pensat que la selecció espanyola hagués arribat mai a assolir una fita com la que avui està sortint a totes les portades? I no només a mitjans espanyols, sinó...
Ningú.
A nivell internacional.
Ningú. Amb la fúria espanyola que era la característica abans de la selecció,
sí,
era difícil poder guanyar algo seriós.
Es podia esperar d'un Brasil, d'una Argentina, d'una Holanda, d'una Alemanya, que han estat sempre potències en els seus respectius continents i a nivell mundial, però a Espanya avui dia no era impensable que es pogués arribar a aquesta fita.
Jo pagant la... I si se pagues la veu de la televisió, doncs d'entrada veia que jugava al Barça, no? I a la vegada, el que ha dit abans el Jesús, és que abans era la fúria espanyola i ara és la
rauxa.
El joc aquest lent i passar-se la pilota i tal, que és
el futbol.
Que fa el futbol i fa el Barça, res més.
Sincerament, veient el partit d'ahir, per exemple, tal i com va jugar la selecció espanyola, la veritat és que sí que la similitud era indiscutible.
Amb detalls. Detalls importants.
Sí, clar.
Ben analitzats, però... i ben trobats, detalls importants. Per exemple, la selecció espanyola defensa molt millor que el Barça. El fet d'acumular dos pivots, que fins i tot són tres en alguns aspectes del joc, dona molt més ordre defensiu, i si us fixeu, tant Ramos com Piqué, que són eren els dos centrals, no pateixen tant com en el Barça, que al Barça a vegades li fan ocasions de gol molt clares i pateix. En canvi, amb Piqué i Puyol, però sobretot tenim dos homes tan intel·ligents tàcticament, no estic parlant de jugar, que també, com són Busquets i Xavi Alonso, arribaven a tot. Per què? Perquè estan ben situats, es repartien molt bé al mig del camp, i després per davant tens a Xavi, a Silva i Iniesta, que poden jugar sols, perquè tenen una manera de jugar al futbol que tenen aquella, que no són prisioneros de su posición, és a dir, juguen, poden començar a banda esquerra o a banda dreta, però es fiquen per dins,
que poden ser creatius,
sí, i no tenen l'obligació que els pot exigir un altre entrenador, que no és ni Guardiola ni Del Bosque, per exemple Mourinho, que sí que tenen unes exigències molt marcades. Per què Özil brilla amb llum pròpia a Alemanya i potser no brilla tant al Madrid? Doncs perquè les exigències del guió són unes altres. Amb Alemanya té més possessió de pilota, al Madrid està al servei de Cristiano Ronaldo o Benzema de jugar al contraatac. Llavors no pot demostrar aquest joc de toc elaborat, de passada curta, també amb passada llarga, i tot això es veu, no? Diferència, primera diferència entre el que jo veig, entre la Barça i la selecció espanyola. Després, segona diferència, la selecció espanyola juga molt per dins, però a la vegada aprofita també les incorporacions dels laterals. Malgrat hem tingut el lateral més fluix de l'Eurocopa, que es diu el senyor Arbeloa, que és el més semblant a un jugador de quarta catalana. Bé, jo crec que el Mirasol
era dels que
jo no el fitxaria. Per quarta catalana no el fitxaria, perquè aquest home té unes deficiències molt grans. La primera gran deficiència és que abans que arribi la pilota, fixa't si és limitat, no fa un control orientat per guanyar velocitat i per arribar ràpid a camp contrari. O sigui, arribem a tenir un lateral dret, el mateix Ramos el col·loques de lateral dret, i jo crec que més d'un gol o de dos hagués marcat o hagués entrat perquè algun company l'hagués marcat.
Home, de fet ahir es veia, quan el veies incorporar-se a l'atac, el perill era que perdés la pilota.
I tenia el camp, o sigui, tenia tota la banda lliure. Per què? Perquè Silva es tancava i deixava tota la banda lliure perquè aprofités l'espai l'Arbeloa, però clar, les limitacions d'aquest jugador són molt evidents.
A més, limitat físicament, molt, molt limitat.
Ni,
sempre...
ni els centros feia.
No, sempre
arriba... Centros no en va fer ni un, David, ni un sol.
No, arriba sempre a... primer la pilota i després arriba ell, o sigui, arriba molt tard. Si alguna cosa pot compensar una limitació tècnica o una limitació tàctica és el físic, i físic tampoc té Arbeloa, o sigui, amb això sí que és veritat, i no sé, l'anàlisi del tàctic del Joan ja pràcticament em puc ja jubilar d'aquesta tertúlia perquè no em queda res més a dir.
Només això, això ja és de professional, l'anàlisi
que
ha fet,
home, que
professional de la banqueta.
Està en ello, però sí, no, és cert que un dels elements que ha destacat el tema defensiu és molt cert, ha encaixat només un gol en tota l'Eurocopa, si no m'equivoco, la selecció espanyola.
Sí, la clau és sobretot
amb Itàlia, el primer partit.
Amb Irlanda no va encaixar,
no,
amb Croàcia tampoc va encaixar, amb Portugal tampoc, i ahir
tampoc. França tampoc.
No.
Sí, el doble pivot aquest que deia el Joan, que ha sigut innegociable per Del Bosque, ha sigut superimportant, primer perquè no li ha calgut col·locar un nou, i després perquè sobretot el tema del replegament ha sigut bàsic. A Espanya veiem ahir com Piqué sortia una pilota que s'anava a dalt, tot i estant amb 2-0, i de cop i volta Itàlia agafava la pilota, tornava a atacar cap a territori espanyol i no va patir Espanya en cap moment. Per què? Perquè sempre es queden dos jugadors tancant del mig del camp, que en el cas del Barça només en té un, que és Sergi Busquets, en aquest cas en té dos, que és Sergi Busquets i Xavi Alonso, i els laterals a sobre són dos laterals que sí que un més limitat que l'altre s'incorporen bastant, amb la qual qui li fa la cobertura als centrals? Doncs sobretot aquests dos jugadors que estan al mig del camp i que tabiquen molt bé el centre de la defensa de la selecció espanyola. Per mi el partit, si em permeteu, té tres factors per mi molt importants, que són el primer gol que marca Espanya, que és en un minut molt d'hora, o sigui, per mi és molt d'hora el gol d'Espanya, i això vulguis que en una final, si veiem la final del Mundial, la final de l'Eurocopa anterior es va marcar quasi bé al final del partit, si no a la pròrroga, com el cas del Mundial, i marcar un gol ja als primers minuts de partit et condiciona bastant. Si a més li sumes que Casillas va fer unes parades magistrals,
ahir va estar espectacular,
en 1-0 i en 2-0,
com sempre.
El guió del partit hagués canviat moltíssim només que la pilota di Natale hagués entrat amb el 2-0 faltant 20 minuts, i després la lesió de Mota només entrar sent el tercer canvi que havia hagut Prandelli, que va ser una lesió que sincerament era el jugador que havia de donar oxigen al mig del camp i que no va poder, pràcticament va deixar a 20 minuts al final l'Itàlia sense defenses, físicament i psíquicament tocades ja.
Però això són circumstàncies del partit, vull dir que a banda d'això, i just abans de començar el partit, tal i com havien mostrat la trajectòria un equip i l'altre, esperava una final així, o quin era el vostre pensament abans d'aquest partit?
Jo esperava una final molt més igualada. Jo esperava una final,
arribar a penals,
resoldre's els penals amb un gol al minut 80 o 85,
pocs gols,
i així, jo esperava això, a mi em va sorprendre, però als 10 minuts de partit, i ho vaig dir allà al diari davant de tots els agents i així, dic que aquest partit es guanya fàcil, perquè els 10 primers minuts, després va canviar una mica, perquè després Itàlia va reaccionar i va tindre uns minuts que dius, uf, aquests l'alien. Però els 10 primers minuts d'Espanya van ser espectaculars. Espectaculars, és que Itàlia no estava al camp. No estava al camp.
I la sensació de que Espanya no patia els últims 20 minuts, que tothom ja estava relaxat, això només ens passava quan jugava el Barça, que jugava una final de la Copa Europa i ja estàvem tranquils de que ja no passaria res, i Espanya crea aquesta sensació de seguretat i no sé, que mai en la vida ens l'havia creat, perquè sempre érem el torpe del grup, no? Del pelotón, i aquesta vegada
el pupes, perquè sempre si no passava una cosa passava una altra.
Passava una altra, aquesta vegada estàvem com tots tranquils que no passaria res. No.
Però en referència a això també té molt a dir del Bosque, és a dir, quan Espanya no guanyava res, tenia per exemple a Madrid que guanyava Copes d'Europa, tenia molt bon equip. Llavors, es volia exportar el model del Madrid a la selecció espanyola, fallava per alguna cosa. Ara s'exporta el model Barça. Però per què l'ha sapigut portar el del Bosque? Primer, perquè és una persona que té molts valors. Segon, és un home molt intel·ligent.
Sí, i tercer, va portar el Luis.
Sí, però
no,
vull dir...
Continuïtat, i a més sempre
que ha agafat bé el relleu, no? Perquè Luis Aragonès va rumiar i va dir potser has de fer un F5 i has de mirar quina és la meva aposta i canviar-la totalment. O sigui... que tot això ha tingut una evolució i un procés, però clar, si tirem anys enrere, veiem què era la selecció espanyola, el que vosaltres comentàveu, força, empenta, lluita, i fins i tot els jugadors tècnics, a vegades,
de totes formes, sortien. Amb el que diem de portar el model Barça, el model Madrid, el model X, és igual, vull dir, a veure, jo és que crec que més és de lògica, si s'importa el model Barça, independentment del joc del Barça, és perquè tu mires les alineacions del Barça, que en juguen normalment, quants estrangers veus? El Dani Alves, és que el Messi, que no és que... i a la Vidal.
És que el futbol espanyol ha canviat moltíssim.
Els demés, tots,
el treball que s'ha fet amb les...
Els demés, tots són jugadors espanyols, tots són jugadors que poden anar a la selecció.
I l'exportació que hi ha hagut de jugadors a fora,
mira com l'alineació del Madrid,
el Silva, el Mata, jugadors que estan jugant a lligues estrangeres.
No. És que això era impensable fa
abans darrere. Eren els alemans, els holandesos que venien aquí.
Mira't el Madrid. A veure, el Madrid té el seu estil, que et pot agradar, no et pot agradar, però com a joc mirem els resultats. Vull dir, també és bo. També és bo i també pots apostar per ell. Però clar, és que et mires l'alineació del Madrid en Lliga i quants jugadors espanyols veus? Tots els que estan a la selecció, inclús a l'Albiol que està a la banqueta al Madrid. I no n'hi ha més, no pots portar més.
I el Castilla, que ha fet una temporada impressionant en segona B, a veure quants jugadors faran la pretemporada. Bé, faran la pretemporada per quedar bé.
Pretemporada.
Després,
i un o millor jugarà 3 minuts.
Per això et dic.
A la Lliga. Clar, llavors, a veure, tu ets el seleccionador i dius, a veure... on t'escolleixo, no puc posar el model del Madrid si no tinc els jugadors per fer-lo. Quins jugadors tinc? Els del Barça per fer, faig el model Barça.
I després aquests jugadors...
El millor, si el Madrid jugués normalment amb nou espanyols, tal com està jugant ara, doncs el millor seleccionador podria dir, doncs opto per aquest joc perquè és més directe, per el que sigui, i aposto per aquest, i et podria agradar o no et podria agradar, però seria respectable.
És que la matèria primera que es té ara és molt diferent, té molta més qualitat que la que hi havia anys enrere, i evidentment precisament era per aquesta aportació que feien els jugadors que venien d'Europa. I era així. Clar. O sigui, no deixaven evolucionar ni progressar la gent jove.
Jo respecte al partit d'ahir, hi ha una cosa que és important, que Itàlia esperava que donés més guerra, perquè al principi, en recordeu-vos que vam parlar molt d'Itàlia, que no arribava al millor moment, però Itàlia sempre és Itàlia, té grans jugadors. Però sí que està desfasada amb el seu joc de jugadors miqueta cansats, per exemple, un Pirlo
grans,
un Pirlo que sigui el millor de tots els italians, un Buffon que porta moltíssims anys, i després que tinguin que recórrer persones com el Cassano, que estava desassociat a futbol, o Balotelli, que també està així com una cabra, penso que
està, és un gran jugador,
sí, és un gran jugador,
està patint
una miqueta de transformació que tard o d'hora la tindrà que fer total.
De relleu, és que segurament l'aposta, com li passa a França.
Exacte, les apostes hauran de ser com s'ha fet a Espanya.
Però mira quina poca paciència, per exemple, el Blanc, a banda que el seu vestidor estava podrit, perquè va quedar molt clar, no? Però un home com el Blanc que ja ha marxat de la selecció francesa, sí. I clar, quan vas canviant de seleccionador tan repetidament, els projectes han de ser amb paciència, amb temps i amb treball de base, perquè l'èxit de la selecció espanyola també és gràcies a tots els grans planters que hi ha i al treball que es fa a futbol base de tots els jocs, perquè
aquesta,
Madrid, molt bé, tindrà el contractat que vulguis i no ho agafarà gent, però el treball que hi ha al futbol base del Madrid també és professional.
Sí, clar, però no es treu el profit.
Clar, això és una altra història.
Però és la història que després et reflecteix,
clar, però s'ha de treballar, perquè, per exemple, Casillas, doncs, prové del planter, i aquest noi, doncs, coneix el que és la humilitat del futbol base. Ahir, per exemple, veies tots els jugadors, Cesc, amb la samarreta de... vull dir, petits gestos que són jugadors que no són ni Cristiano Ronaldo ni molt menys, però que tenen aquest sentiment i identifica el futbol base amb la selecció espanyola,
dels nens,
Busquets amb la bufanda del Badia, sí. Vull dir, tot això, sí. Ells fan i donen les gràcies d'alguna manera amb aquests petits símbols que s'identifiquen i que il·lustren moments de la seva etapa formativa, no? I llavors, clar, queda molt clar. Per què Arbeló aquí no és un quinqui com és el Madrid? Per què Sergio Ramos no està tan xalat com està el Madrid? Perquè es dedica a jugar a futbol i perquè té al costat
un entrenador
i gent,
i l'ambient
que és un ambient de futbol, un ambient sa. Però clar, el Madrid... tenim l'il·luminat de torn, que és el Mourinho, que jo com a entrenador el respecto moltíssim perquè és un entrenador de 10 per mi. Després els valors ja és una altra cosa.
Jo discrepo totalment de tu, de 10.
Tàcticament...
Ell porta jugadors que demana, tu. I és igual, li demanes el que demanis.
Sí, però amb el Porto...
No porta el Messi perquè el Barça no està...
Clar, però amb,
demana el Messi.
Però amb el Porto i amb aquests equips ha fet...
Amb el Porto
ha guanyat títols
d'Europa per una debacle de tot el futbol europeu d'aquell moment. Dels principals, recordem-se.
Ja, però va guanyar la Champions.
Sí, sí, va guanyar la Champions perquè va haver una debacle de tots els
grans. Algú l'havia de guanyar.
Sí.
No,
sí,
però jo sí que discreparia en aquest
concepte,
sentit.
Però dic, com a concepte d'entrenador de futbol.
Per una ajuda arbitral.
Com a concepte futbolístic, merament.
Contra el Depor,
sí, sí.
No?
Sí, però...
És que
però
el Mourinho no és concepte futbolístic,
El
Mourinho no és concepte futbolístic. El Mourinho és concepte futbolístic, concepte entorn, concepte maranya, concepte... Clar, és tot això.
Però és que un entrenador hauria de ser no només concepte futbolístic, és un pack, o sigui, és la persona, és el que transmet, és les maneres
clar,
com ho fa...
Exacte, però depèn de què transmet i quines maneres ho fa.
No només el concepte futbolístic.
A mi hi ha coses de Mourinho que m'agraden com a entrenador, vull dir, aspectes tàctics, tècnics, o sigui, ell, els entrenaments i tot el que fa... ho fa basat a nivell tàctic, vull dir, ell és un dels que va introduir tots aquests aspectes. Aquí ja me'n vaig molt a la teoria i d'altres coses, però conceptes, hi ha conceptes de Mourinho que m'agraden, dic del joc, després el de ficar el dit a l'ull, d'aquestes protestes i tot això, i després s'amaga molt, atenció, amb els jugadors, és a dir, el camp del Llevant surt rajant de Khedira, o sigui, no sé fins a quin punt el vestidor està amb ell, perquè aquesta és una altra.
Bueno, no parla del partit, parla d'una altra cosa, però no del partit que...
D'excuses, sempre hi ha excuses.
Sempre té justificació per tot, sí. Que és això el que volia dir.
De totes formes, a mi els entrenadors m'agrada veure'ls en totes les situacions, Vull dir, un gran entrenador, tu el poses segons on el poses, ja no és tan gran entrenador, A mi veure el Mourinho amb un Màlaga, amb un Levante, amb un així, veuríem què faria.
I a les dures i a les madures.
I parlo Mourinho, parlo Guardiola, parlo Del Bosque, parlo qui sigui.
I el Mourinho... A
mi, per mi un bon entrenador és, per exemple, demostrat allò, a tots els aspectes, és un Pellegrini. Un Pellegrini va estar amb un Villarreal que no era res, mira com va portar el Villarreal, va estar amb un Madrid... Va fer molt bon paper amb el Madrid, per molt que el fessin fora, molt bon paper, I se n'ha anat a un Màlaga, que ha sigut allà un conglomerat de jugadors que li han caigut a sobre, diferents, estrelles, de tot de xonses, i quin equipet ha fet? I ha fet un equip. Això és un bon entrenador. Això és un bon entrenador que ja ho ha demostrat en tots els aspectes, en totes les situacions. Mourinho només ho ha demostrat en una situació. I Guardiola també. Guardiola, amb la sort de que a qui li ha sortit del planter una quantitat de gent brutal i bona, i de qualitat. A veure, veuríem el Guardiola agafar el Levante i dir-li, apa, mira, aquí tens aquests, a veure què pots fer. A veure, els jugadors fan molt amb un equip, vull dir, un entrenador és una peça que ha de saber portar i conduir l'equip.
Sí, però té un paper important, eh?
Té un paper important, com ha demostrat el Del Bosque.
Precisament perquè té aquest partit important, s'han de saber tocar totes les tecles.
Si algú no havia guanyat tant com el Guardiola fins ara, és per alguna cosa. Si algú no havia guanyat alguna cosa...
Evidentment, perquè s'ha pogut controlar tots els aspectes que rodegen el futbol, a part del futbol.
I això són prèvies experiències que ja ha tingut com a jugador, i també portar un any a tercera divisió al Barça B, que també s'aprèn, eh?
Això crema, eh? Això crema.
I et forma, eh? I l'ha format, eh? Perquè, clar, el Guardiola diu, és que no protesta mai i tal... Mirat la temporada de tercera divisió del Guardiola, quants partits va acabar expulsat?
Sí, dos més expulsats.
Clar, vull dir, això també li ha servit per controlar aquest entorn. Però clar, és que el futbol són moltes coses.
Bueno,
són
molts aspectes.
Són tantes que, per exemple, també hauríem d'incloure les altes, baixes, incorporacions. Heu pogut veure lluir amb llum pròpia la nova incorporació del Barça, sí, l'única i la primera fins ara, no?
Correcaminos.
Jordi Alba, se li va notar a Josep Maria com si el fitxatge ja materialitzat li provoqués un canvi d'ADN?
Jo crec que des del principi, abans d'anar a l'Eurocopa, ja sabia que venia el Barça. El Barça va demostrar un interès des del primer dia, sense desmesuradament, inclús van pactar que no diria res a l'Eurocopa.
El València no es va tancar mai.
No es va tancar el València i ell no va voler renovar. Quan un jugador no vol renovar, llavors es fa una miqueta el que diu el jugador. Mm. I aleshores ha caigut un lateral pues, que ens feia falta perquè la Vidal no sabem què farà. No?
De totes formes, no traguem mèrits als clubs, vull dir, l'ADN Barça amb el Jordi Alba jo no l'he vist, perquè el Jordi Alba ha fet una temporada amb el València fabulosa.
Jo dic en aquesta
locura,
però a veure...
Qüestions molt puntuals, que el gol d'ahir...
Però jo crec que el resultat de l'Eurocopa és el paper que ha fet el València.
Hi ha molta gent que s'enganya ara amb el Jordi Alba, que està descobrint un jugador que fa una temporada i mitja va estar al València, i jo quan el vaig veure vaig dir, aquest jugador és molt bo, i a més pot jugar de lateral o pot jugar d'interior. Clar, quin ha estat el dèficit que ha tingut Alba al València, que ha tingut un entrenador com Emery? Què ha passat? Doncs que ha apostat molt per Mathieu, moltes pujades de Mathieu, i l'Alba ha estat una mica frenat. I el joc del València no és massa d'incorporacions de laterals. I si jugava de lateral, jugava Mathieu. Per això l'Alba no podria despuntar tant. Però clar, és un jugador que té un recorregut enorme. I després...
No correrà aquí,
eh?
No correrà, eh?
Correrà menys que...
Quan ell corregut es quedarà sol a dalt de tot amb la pilota, i el Xavi d'això mitjà camp i dir, la pilota aquí, eh? Cuidado, que això és...
Però treballarà molt bé.
Allà mana un,
La incorporació ofensiva de l'Alba, això
serà bona, però comptades, no?
Només podrà jugar a un lloc, de lateral, No podrà jugar a l'interior, perquè es perdrà amb el sistema que utilitza el Barça, amb aquest tribot que hi ha Busquets i dos per davant, aquest triangle que fan, allà t'has de saber moure molt bé i tenir un concepte tàctic molt elevat,
perquè clar, si una cosa té l'Alba que no té l'Alves és de que en feina defensiva encara jo crec que el supera. I si tant, veiem l'altre dia, minut 120 contra Portugal, com encara una correguda que fa li supera la en carrera Nani que baixa a defensar Alba i li guanya l'espai a Nani, minut 120 que portes dues hores gambant com un animal, o sigui, jo crec que això supera amb creus com creces el que fa el Dani Alves, que és molt loable, però que l'Alba és que jo crec que té un doble perfil tan perfecte en l'ofensiu com en lo defensiu, que crec que un pèl més de llibertat tindrà de lo normal amb el Barça gràcies a les seves prestacions, que per cert són unes prestacions molt bones, ara mateix un dels millors laterals esquerres que hi ha al mercat, que li ha costat al Barça més o menys entre fix variable 14 quilos i un contrau que va costar 30 quilos, i jo em pregunto, almenys en el Facebook i en el Twitter,
si ja t'he llegit ja,
Sí, ja m'has llegit, no?
Què has dit?
Home, em pregunto que com per un lateral de les mateixes prestacions, 14 quilos l'Alba i 30 el contrau,
perquè si posa el preu és diferent.
Dic ai Florentino, si és que sabes tanto de negocios futbolísticos, o és que fitxar con Florentino no tiene precio.
No, però aquí...
No pot ser normal que entra o valgui 30...
Perquè és igual, el talonari és llarg.
És que hi ha un senyor que es diu Méndez, que és el representant del Mourinho.
I un Mourinho que demana i demana que vinguin els del seu clan.
I el 10% que agafa de cada jugador fa por.
Però que estem parlant de 16 milions de diferència.
De representants de Méndez, hi havia jugadors de l'Atlético Madrid, jugadors del Real Madrid i jugadors del Porto. El Porto fa el cao, porta companyia. Llavors, clar, aquí, com deia amb el Gaspar, no? El Xus Pereda, el precio lo pongo yo, no, Xusín? Pues, doncs aquí seria més del mateix, no?
Ei, escolteu una cosa, continuem repassant noms. És curiós, perquè jo un dels que vaig rajar només veure la llista de convocats resulta que ha sigut la bota d'or de la competició. I ho dic així de clar, jo a Fernando Torres no l'hagués apuntat en aquella llista.
Jo sí. Jo és que sóc molt de Fernando Torres.
No, i no tinc res en contra, però sí, és que no el veia. És que, no estaven,
no, jo estic
no
convençut, de veritat.
Abans parlaves de mateixos... Per un passe, per una assistència.
Sí, per assistència, no, s'han hagut de fer el desempat.
Abans parlaves... Per minuts jugats.
Exacte, per minuts jugats, per minuts jugats. És.
Que ahí Telecinco s'estava lluint, no, perquè no sabien...
L'assistència compta, L'assistència compta, si no...
El Mundial i així sí compta, però aquí ho han utilitzat per minuts.
Sí, també, ho van comentar, ho van comentar.
Sí. I el tercer és Petón a Telecinco, que també té molta... també té molta influència. No,
perquè també a Òscar té un bon club muntat allà, amb jugadors que va agafant...
En defensa de Fernando Torres, abans parlava de matisos de la selecció. Jo, a la selecció, és el Barça amb matisos. És el Barça amb matisos. Un dels matisos principals és que no està Messi. Però vale, tu no tens
a
Messi.
És important,
És important. Mm-hmm. Tu no tens a Messi. Jo estic d'acord amb la defensa, que s'ha guanyat molt i així. A mi l'Arbeloa em sobra.
A mi també.
A mi l'Arbeloa em sobra. Jo a la defensa crec que guanyaria amb consistència moltíssim amb el Sergio Ramos de lateral i el Javi Martínez fent de parella amb el Piqué, perquè el Sergio Ramos, per molt que hagi fet una temporada central boníssima, és un lateral, jo crec que és el millor lateral dret que hi ha a Espanya, amb diferència, jo crec. I aleshores, a veure, i no és que vagi en contra d'ell, faria un altre retoc, que és el doble pivot, jo crec que amb el Busquets, si tu tens aquesta defensa que et dic, amb el Busquets és suficient, no és per carregar-me el Xavi Alonso, que reconec que ha fet un gran paper i un gran mèrit, però veig el jugador més sacrificable per posar al davant un punta. No és perquè vulgui el nou, és perquè la figura del nou amb aquesta selecció, amb els tres que tens al darrere, els tres pequeñitos, els tres bajitos, com els diuen, al darrere, tu poses un Fernando Torres allà, els forats que se t'obren, jo estic segur que la selecció hauria tingut el triple d'ocasions de gol dels que ha tingut. Gols no sé si haurien encertat, no haurien encertat, però amb la figura que ella ja fixa donant-li confiança i així, jo estic convençut que jo, el doble d'ocasions.
Jo discrepo molt, perquè el Torres per mi és un enganyatribunes. Ha marcat gols, però ara quan fa que no marca un gol, s'ha estat de forma fluixíssim.
Ha estat malament, no. Posa-li Torres, posa-li Llorente, posa-li Negredo.
Cesc ha estat impressionant, o sigui, el treball que ha fet
de
sortida de pilota... de creant espais i aprofitant els espais que creaven els companys, impressionant.
Però és que el Cesc jo no l'hauria tret, ja t'he dit, jo hauria tret a Xavi Alonso i deixar Busquets.
Jo sóc un enamorat de Xavi Alonso.
A veure, tenint el Javi Martínez al darrere, traient la figura de l'Arbeloa, si no estic d'acord.
Però coordinació Javi Martínez-Piqué, que no han jugat mai, tu t'arriscaries a una Eurocopa?
Sí. Javi Martínez és molt bo,
Aquí estem parlant de Javi Martínez, molt bo al Bilbao.
Molt bo,
i Llorente és molt bo al Bilbao.
Desdoblant-se.
A mi el que em va sorprendre és treure Negredo de titular aquí partit.
Sí, això va ser una frivolitat.
Pel Cazorla, Passar a la dreta l'Alba i el Cazorla a l'esquerra.
A mi m'ha faltat el Llorente en partits contra Croàcia. Partits contra Croàcia, a mi m'ha faltat el Llorente.
Per això tenim un seleccionador que l'ha nombrat. Un país ha votat pel president, el Villar, malgratament. Llavors,
i Villar, que
Villar ha fet un seleccionador, no?
I s'ho passa bé, Villar,
que ho facin bé, perquè en aquest país em sembla que el rècord del frente de la selecció espanyola el té el Kubala, que pobret, el Kubala era, ha sigut un dels millors jugadors del món, però d'entrenador no en servien, ni ell ni el Di Stéfano no servien, i el té el rècord de la selecció espanyola.
Val, escolteu, anem avançant, un nom més que poden ser dos. Ahir MVP, el millor jugador del partit, van triar Iniesta. Pel meu gust no va ser el més destacat de tots. També us he de dir que per mi hauria estat difícil, una mica difícil, perquè va ser un partit molt complet. Però ara anava l'altre nom que tu ara comentaves, Jesús, Xavi, que ell mateix es va queixar com que en aquesta Eurocopa no s'estava trobant ni se l'estava reconeixent com un jugador importantíssim. I ahir precisament al final va fer un molt bon partit. Qui triauríeu vosaltres com el millor jugador d'aquesta Eurocopa?
De l'Eurocopa parles, no del partit d'ahir. Jo del partit d'ahir, el Xavi.
Xavi.
Jo de l'Eurocopa puc ser Iniesta, però hi ha més, Vull dir, el Pirlo, malgrat el partit d'ahir, també podria ser escollit tranquil·lament,
Abans que el Xavi, per exemple, de l'Eurocopa, l'Iniesta i el Pirlo. Però passa que el Xavi va fer un gran partit. I la prova la tens al donar les medalles l'únic que va fer una abraçada amb ell, també és una miqueta xavista, el Platini, el va fer una abraçada amb ell.
Xavista.
Sí, està...
De Xavi, és el de Xavi.
Platini un altre, eh? Un altre...
Sí, sí, està, és del Xavi totalment, però és l'únic que li va fer una abraçada de tots els 25.
Per cert, el Platini... prou ja de no voler la tecnologia al futbol, eh? Perquè això dels 5 àrbits o millora el nivell dels àrbits,
és igual, eh? Són nominats.
No pot decidir res, el reglament FIFA.
Però se li ha de fer cas. Però ja. L'àrbit li ha de fer cas.
Sí, dietes i viatges. Raó,
però... A veure, si el, pen, viatges, si el penal aquell, si el penal aquell no el veu al 5è àrbit...
Si està allà...
I el gol d'Ucrània també, que va ser un gol... Sí, sí, tu ets un àrbit allà encastat a la porteria i no el veu. Sí. Són molt claríssims. De què serveix ja?
Miren, s'hi fixen molt, pues que, com els mussols. Sí,
pues que, és que està a 3 metres a la
punteria. I pensen en el sopar que els espera.
Però a veure, si tu tens... Si tu tens 5 àrbits al camp...
No has dit cap tonteria,
no,
eh?
No, ja, ja.
És a l'època dels anys 60, que el senyor Casaus s'anava al Triton amb els àrbits europeus, eh?
Sempre.
I he estat sopant al costat, i jo he vist els 3, més el de la FIFA, el de la UEFA en aquest cas, que s'estaven allà amb unes galtes vermelles de menjar una paella
amb el, tots a la nit. Amb el Rodolfo Peris.
Fent el rotet Peris, després, no?
Amb el Rodolfo Peris, perquè jo també he coincidit al restaurant.
I ell no sopava només que una sopeta i una truiteta, eh?
Per últim, ja hem d'anar tancant.
Pilota d'or?
Tema pilota? Pilota d'or?
Vull dir...
Votador,
perdó.
No, el votador és el de l'Eurocopa, el Torres.
No, bé, pilotador.
Pilotador, sí.
Ah, pilotador.
Sí, aquest any...
Cristiano Ronaldo no.
Per mi, Iker Casillas, eh? Perquè si no li reconeixen després...
Però no li donaran.
De tants
ara,
anys.
No, ara val l'Eurocopa, per això?
No, home.
I el Mundial, llavors, l'Iniesta?
Clar, també, clar, però clar. Casillas, Xavi... O Iniesta, toca, sí. però toca
però és el concepte de l'Eurocopa, de la pilota d'or, que és un concepte, jo crec, totalment equivocat.
Però és que...
El Casillas es mereixeria
se'l mereix,
tindre alguna,
el
Xavi se la mereixeria, l'Iniesta se la mereixeria, i no els hi donen.
Sí.
Que facin un...
És el concepte que hi ha. Sí.
Li han de matar al Cannavaro, eh? A lo millor a l'Arbeloa. L'Arbeloa té més títols que Cruyff, per exemple.
Li van donar l'Oliver Kahn, també.
Sí, clar.
Sí. És que és una època de bonança, l'època del Cannavaro és una època de bonança.
Amb el Liverpool,
hi havia massa títols per al partit.
I el Kahn, que va guanyar amb la selecció alemana?
No, va ser campió d'Europa, l'Oliver Kahn va ser campió d'Europa diverses vegades, eh?
Campió d'Europa?
Sí, de Champions, sí, sí.
Ah, vale, però dic d'amb selecció...
Amb selecció no crec que vagi a guanyar, no sé.
Potser, l'Eurocopa del 96, pot ser, contra la República Txeca, Anglaterra, que va guanyar...
No me'n recordo.
Però bueno...
Parlant de pasta i no pasta italiana, la pasta que s'embutxacaran els jugadors de la selecció, em refereixo a les primes, més de 7 milions d'euros, uns 300.000 euros per cap. Ja sabeu que per internet ha circulat, s'ha muntat un grup que sol·licitaven que aquestes primes anessin destinades a qüestions socials. La selecció italiana tenia pensat, de fet ja es va fer públic, que si arriben a guanyar aquesta Eurocopa, les primes anaven destinades a les víctimes d'un terratrèmol. Espanya, no sé si els jugadors estaven per la feina o com acabarà el tema.
Aquí s'ha de destinar els terratrèmols dels despatxos, diuen.
Dels despatxos?
Dels bancs, sobretot dels bancs.
I dels bancs.
Sí, bancs estan necessitats, els bancs.
Home, Florentino el va deixar 8 caja a Madrid, eh? A veure, ara mira, el va deixar 8.
De totes maneres, és una mica obscè, no? Parlar d'aquestes quantitats de diners, estan com està la situació.
Molt mal gust, amb les retallades que
aquí,
hi ha.
Aquí sí que hauríem de...
És molt mal gust, estaria molt bé un gest de dir, bueno, sí, si no tot, una part destinem a tal cosa i així públicament. De totes formes, també, en favor dels jugadors, s'ha de dir que molts jugadors... Alguns públicament deixen bastants cèntims al cap de l'any amb coses d'aquest tipus, i alguns sense fer-ho públic també ho fan, eh? Això també s'ha de dir. Alguns ho fan per sentiment propi, perquè poden, perquè els hi desgrava després fiscalment, però fan moltes donacions que se saben i que no se saben, en fan moltes, eh?
Però si tu dones aquests 7 milions, has dit? 7 milions d'euros? Tu dones aquests 7 milions d'euros, almenys perquè els pensionistes es cobreixin a l'eurosanitari, i això, bueno, això
home,
és...
jo estic d'acord, eh?
Ah, home, s'ho queda... No.
S'ho queda l'estat.
No,
això s'ho queda l'estat i ho destinarà a una altra cosa.
Això és fer país, no salvar un banc, no. El banc que el salvi un altre, però això ho destines a que tots els pensionistes espanyols, fent Espanya, els hi cobreixi l'eurosanitari i et guanyes tot un país. Això sí, sí que és la roja, la fúria i, sí, i l'equip de tots, però vaja, com que no ho faran mai, o sigui,
pensa que
no
tenen, mai... tenen uns drets d'imatge darrere que ja els controlen també i no els deixen fer també moltes coses que ells farien sense pensar, sí, ho farien, llavors hi ha una persona darrere controlant tot això,
no, sí, però
de
ha,
cada un d'ells,
però hi ha coses que serien tan senzilles, de veritat, sí, 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 i li canviaries la cara a un país i això encara vendries, vendries moltíssim,
no estaria malament,
vendries, sí, moltíssim, i més amb salut, no, no se salva en un banc i...
no estaria malament, no, no. Però insisteixo, no carreguem contra els jugadors que es deixen al cap de l'any bona part dels seus ingressos, se'ls deixen
no,
en coses
no,
que
van a jo dic una cosa, la meva crítica no seria pels jugadors,
però
sinó
poden.
Pels dirigents per... i per els que negocien amb els però, ja... representants d'aquests jugadors, perquè de fet els que estableixen els preus, els jugadors no són.
Són els representants i contra més traspassos hi hagi...
I qui paga,
veure, és
i
que...
qui paga.
És, jo et dic que es treu més benefici donant els cèntims al primer als jugadors per el que fan ells després posteriorment en títol individual o que sigui, que si aquests ingressos, que la negociació que dius tu, a veure, tu creus que la federació negociaria, mira, no us donem primes perquè ho donarem aquí, no, diria, no us donem, us donem la meitat de les primes però l'altra meitat es queden aquí.
No, aquí no, es queden aquí, no.
És que és el que passaria.
Que a mi em sembla... No, home, no es
poden...
pot fer un contracte i adquirir un compromís.
Ells poden fer-ho.
I tant. Un percentatge dedicat a temes socials.
Molts ciutadans que no
que
cobrem
una obligació, per
el
exemple.
Mateix que ells donem, també.
No, sí, sí.
I això té més mèrit, perquè ells podrien donar pràcticament tot el que guanyen l'Eurocopa podrien donar i no es moririen de gana. O sigui, és a dir, que fan coses, sí, però que en podrien fer més, segur.
No, sí,
perquè... que en faran, segur, i que moltes no les coneixerem. Sí. Jo sé de primera mà, per exemple, que en Sergio Busquets, que té el camp de Badia al seu nom, fa moltes aportacions...
moltíssimes,
fa aportacions
més de les que la gent es pensi, sí, que
sí,
se saben.
Sí. I t'asseguro que ho sé de primera mà, perquè precisament el coordinador de l'escola és el seu tiet, que va ser exjugador del Sant Quat Esport, que té... Marc Burgos,
el
és el seu fill, que està... No, no, és el fill qui juga ara.
I el germà Albusi també. I el germà Albusi també està jugant, no?
On?
Al Sant Cugat.
No,
el germà Altamudo, perdona.
És un cosí.
No, ja no està.
Ja no hi és.
Vale.
Però el cosí de, del Busquets està...
Marc Burgos, aquell fill del Burgos. Aquell
del Burgos, sí. El davanter centre, el nou, aquell nou que va tenir el Sant Cugat a tercera divisió. Doncs... És el fill que ara està jugant i precisament ell està de coordinador a l'escola de Badia i m'explicava justament coincidint amb el primer partit de la selecció espanyola que vam estar allà.
Burgos Soriano, la davantera del Sant Cugat, no?
Sí. Burgos Soriano.
Jo anava, era petit ja i anava a veure el Sant Cugat.
Rambla del Sallent.
Va costar un huevo fixar el Burgos, tu.
Era aquella època
sí,
que estava el Quijano, no? De president.
Sí, el president, sí.
Sí.
Que,
sí.
Jo vicepresident esportiu.
Hi havia una història molt gran...
No comencis a tirar del fil.
Una cosa així, amb uns contractes de treball que es van fer, me'n recordo d'això.
Però vaja, això ja és aigua passada.
No, però jo me'n recordo d'això perquè et feien, entraves al camp del Sant Cugat amb el meu avi i ens feien signar.
Mira, acabo de veure el Fabri amb el bastó aixecat.
Deixa'm dir-vos una cosa ràpidament, que jo no tornaré fins a l'agost, si és que em crideu. M'ho he passat molt bé aquesta taula, a més amb un crític esportiu del Mundo Deportivo, com és Jesús, amb un Joan García, que és un tècnic de primera línia, i un analista deportiu, que és el Marc Tela. Vull dir que m'he sentit molt valorat el poder estar amb vosaltres.
No et farem venir a l'agost, però el setembre és possible, que la repesca toqui fer repàs. Molt bé, gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Tornarem dilluns que ve. Adéu-siau.
La tertúlia esportiva. Equip d'esports.
Si ho busca i no ho